Hola, hola, hola. Tornem a ser aquí com cada divendres a les 9 del vespre amb aquest programa dedicat a l'esport saloní i, per tant, estem a Podium. Hola, Gemma Grau.
Hola, què tal, Gemma Pasqual? Benvinguts a tots en aquesta nova edició de Podium en el que repassarem tot un munt d'esport, un munt de coses, de novetats, de sortides, de curses, de partits, de...
Com sempre, farem el repàs de com va anar el cap de setmana passat i com es preveu aquest cap de setmana, que com sempre és això el que dius, que ve farcidíssim d'activitats. Per tant, què et sembla si ens hi posem ja?
Vinga, som-hi!
Doncs, com sempre, comencem aquest pòdium amb la penya barcelonista Sant Celoni. El cap de setmana passat, el primer equip va jugar amb el Parets. En Jesús Martín, el seu entrenador, ens comenta com va anar aquest maig.
Aquesta setmana, dissabte passat, vam jugar contra el Parets, tercer classificat de la Lliga, i bueno, va anar bastant malament, vam perdre 1-4. La veritat és que el partit el van engestir molt ràpid, van ser molt superiors a nosaltres, i minut 26 perdíem 0-3. La veritat és que el Parets va sortir molt enxufat, venia d'una derrota i potser no van valorar prou aquest fet i vam sortir molt tous al partit. I quan voler donar compte per entrar a competir ja era impossible. Ens havien avassallat, ens vam superar en tots els aspectes del joc i bueno, l'única cosa per rescatar pues, una mica de l'equip és que a la segona part pues, vam reaccionar o vam saber almenys estar i que el resultat no fos molt pitjor. La sensació que queda és aquesta, que eres un equip superior a nosaltres però que no vam posar cap resistència, ens van superar totalment. I bueno, l'aprenentatge pues, de cara a propers partits que no ens torni a passar, a continuar treballant, a donar-nos compte de que tenim molta feina i bueno, hem començat ja aquesta setmana a posar fil a l'agulla i bueno, aquesta setmana juguem a Llinars, és un derbi i és un equip que està fent molt bona temporada, que està en 12 punts i que hem d'intentar pues, treure algo positiu. Sobretot recuperar sensacions i bueno, intentar, si podem recuperar aquests tres punts, millor que millor, però si no, pues, almenys donar aquestes sensacions i treure alguna cosa. Bueno, Llinars coneixem bastant el que ens pot oferir i la dificultat que podem trobar. Tan petit, un equip que està molt conjuntat, que va pujar l'any passat de quarta i que ha començat molt fort, que té molta facilitat per fer gol. I bueno, nosaltres pues, aquesta setmana estem intentant insistir en el treball defensiu i com a objectiu s'han posat de no rebre tants gols com estem rebent últimament.
Pel que fa a la resta de partits, tenim que els més matiners seran els jugadors de l'Alaví A, que aniran a Vigues a les 9 del matí. Mitja hora més tard, l'Alaví D començarà el maig amb l'Ametlla del Vallès i a 3:15, l'Alaví F jugarà al Lliçà d'Amunt. A les 10, el Canovelles acollirà el Prebenjamí A. Ja a 11:15, el Benjamí A anirà a Caldes de Montbui. A 12:15, el Vallburguina rebrà el Benjamí D. A 12:15 de demà, el cadet B anirà al camp de la Vidrarenca. L'Alaví B a Maçanet de la Selva, el Benjamí B a Blanes i el Prebenjamí B al camp del Lourdes. A les 12 jugaran el cadet A amb el Roda de Ter i l'Alaví C amb el Lliçà d'Amunt. Ja a 1:00, l'Aguidor rebrà l'Infantil B. A les 4 de la tarda serà l'hora de l'equip femení a Sant Feliu de Codines. Finalment, demà, el juvenil B se les veurà al Racing Blanenc, a les 7 de la tarda. El diumenge començaran els nois de l'equip Benjamí C de la penya barcelonista de Sant Celoni, que jugarà amb l'Ametlla del Vallès, a 11:15. A les 11, el Prebenjamí C anirà a Sant Feliu de Codines, mentre que el juvenil A visitarà a 1:45 el Vilassar de Dalt. L'infantil A anirà a Caldes de Montbui a 3:15 de la tarda d'aquest diumenge. Continuem amb el futbol i passem a parlar del Club Esportiu Sant Celoni. Per aquest cap de setmana jugaran tots els partits a casa. Per tant, si els voleu anar a animar, us podeu acostar aquí mateix al Camp Municipal d'Esports. El primer equip de tercera catalana jugarà demà amb el Lliçà d'Amunt a 4:45 de la tarda. A 6:45, el cadet acollirà el Manlleu i a 6:45 de la tarda, el juvenil B se les veurà a les Franqueses. Pel que fa al diumenge, l'infantil A s'enfrontarà al Canovelles a 12:45 del migdia, mentre que el cadet B jugarà a 1:20 al Mallinàs. Per últim, a 6:45 de la tarda, el juvenil A rebrà el Santa Eulàlia de Ronçana. Molta sort a tots els nostres jugadors.
I després del futbol arriba el moment del bàsquet i de contactar una setmana més amb l'Àlex Pérez, coordinador i entrenador del primer equip del Club Bàsquet Sant Celoni. Què tal, Àlex? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Doncs mira, les setmanes van ràpids, ja acabant aquesta i preparant el cap de setmana.
La castanyada bé, però?
Sí, la castanyada podria haver anat millor, perquè sempre si ho associem al tema de bàsquet els podria anar un pèl millor, però bé, tampoc hi ha gaire temps per entretenir-se i preparar-se, o sigui que les poques estrès que tenim les gaudim.
Sí, perquè recordem, el cap de setmana passat moltes de les vostres seccions van descansar per la castanyada i tal, però en canvi d'altres van jugar. Els nois van jugar, per exemple. Les noies tenien una imbatibilitat al davant que havien de mantenir. Fes-nos una miqueta de 5 cèntims. Comencem pel que vulguis, pel que prefereixis.
Doncs mira, comencem per l'ordre cronològic, el júnior masculí, que jugava dels tres partits que hem mencionat que jugaven el dissabte a la tarda, era el primer que jugava contra el Premià, un equip que anava primer i molt bon partit del júnior masculí, des del principi fins al final, amb algun moment en què l'altre equip ens va apretar una miqueta, però molt sòlid, molt ficats en tot el partit i bueno, un equip que únicament portava una derrota, vam guanyar i vam guanyar amb solvència, amb un bon partit, ja et dic, com des del principi fins al final i bueno, i amb una injecció bona de moral al treball que està fent aquest equip, doncs el fet d'obtenir un resultat amb un equip ben classificat i a més que feien fet molt bons resultats, doncs això, com et dic, bon resultat i vàlvula de positivisme per continuar treballant.
I bona feina feta.
Exacte. Continuem per la cronològica, el júnior femení, que comentàvem i com comentes, havia de mantenir la imbatibilitat i així ho va fer-ho. Partit molt còmode, amb un resultat força avoltat, però a més, doncs, això, tant pel nostre joc com pel nostre ritme imposat al partit, amb una certa comoditat, l'altre equip doncs, bueno, aviat es van obrir diferències i aviat va deixar d'intentar-ho, veient que, bueno, que hi havia força diferència. Per tant, una setmana més, el júnior jugant a bon ritme, jugant i mantenint aquesta invisibilitat i esperant doncs, que arribin els partits dels equips millor classificats per aviam on ens situa aquesta lliga.
Mm-hmm, perfecte. I de cara al cap de setmana que ve, què tenim? Coses ben importants, segur.
Bueno, no és el cap de setmana que més nodrit d'informació de novetats. Tenim que tots els equips tornen a jugar, ja després de la jornada de descans, sobretot els equips de promoció. Tots els equips del club juguen els seus partits corresponents i bueno, destacar poder doncs, que torna a ser un dissabte ple de partits durant tot el matí amb els equips petits, que tenim doncs, diferents categories, des dels preminis fins als cadets, i per la tarda del diumenge doncs, el sènior masculí i el júnior femení, que juga un partit d'aquests que et comentava abans, complicat, a Barcelona, amb un equip que a priori ens hauria de portar forces dificultats.
Tenim també per endavant festes de Sant Martí. Això vol dir que demà hi ha festa a les escoles i això vol dir segurament que també que podreu fer entrenaments una miqueta més complerts.
Bueno, nosaltres el divendres els mestres i nens ho gaudiran de la festa, però nosaltres el divendres ens és bastant complicat fer més del que fem perquè tenim des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit el pavelló ple i això vol dir doncs, que poques coses hi podem fer perquè ja s'han encabit tots els equips perquè és el dia que a priori més necessari és, aquell retocar últimes coses, preparar-nos pel partit. Per tant, perquè sí que tindrem seran els jugadors més descansats perquè hauran pogut descansar i no anar a l'escola, però pel que fa a la dinàmica dels entrenaments o de treball, com et dic, complicat variar-ho per
Sí, sí.
Perquè saps l'encabit jo.
I jo per això ho deia, és a dir, si no van a l'escola estaran més descansats, per tant estaran molt més centrats en aquest entrenament d'abans de partit, el previ de partit.
Bueno, esperem que sigui així. Jo en aquestes coses sempre tinc els dubtes perquè quan tu surts de la rutina del dia a dia, és aquell dia que et quedes a casa, aquell dia que t'aixeques més tard, és aquell dia que vens una miqueta més fora del ritme i que habitualment és el contrari, és el dia que més pot costar a la gent. Però bueno, en tot cas, és divendres, la gent sap que haurà d'aprofitar l'entrenament o intentar-lo aprofitar com cada sessió i que ens haurà d'ajudar a que surti aconseguint els objectius que plantegem perquè al final és el treball de tots que ens fa estar preparats pel partit del cap de setmana.
I tant que sí, a més un cap de setmana de celebració total, és a dir que els partits s'han de guanyar tots per així poder-ho celebrar encara d'una manera molt més gran.
Bueno, sí, esperem, treballarem per això, sí.
Vinga, fet. Moltíssimes gràcies, Àlex, com cada setmana, i la propera ens expliques moltes més coses encara.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona nit.
Merci, que vagi bé, bona nit. Abans d'acabar aquesta secció, repassem els partits que jugaran com a locals els diferents equips del Club Bàsquet Sant Celoni. Per dissabte dia 8 a les 9 del matí, les franqueses, premini femení nivell C. A 2:15 del matí, un parell de partits. Per un costat, Vila de Montornès B, cadet masculí promoció nivell D. I Pineda de Mar, mini femení nivell B. I a les 12 del migdia, dos partits més. Les franqueses, cadet femení promoció nivell C i Netsport al Masnou B, mini masculí nivell C. Diumenge dia 9 tenim dos partits. El primer a 6:15 de la tarda. Sant Adrià 3, cadet masculí promoció nivell A. I a les 7 de la tarda, Unió Esportiva Ripoll, segona categoria masculina, fase prèvia.
Avui tornem a tenir notícies, i molt bones, del Karate Club Just de Sant Celoni. Els nostres karateques han participat al segon campionat provincial La Pau i han aconseguit 9 pòdiums, que es diu aviat, 9. En Joan Antoni Just és l'entrenador del dojo.
És un campionat que vam fer el dia 26, que és el segon campionat provincial La Pau, que és un campionat que fa anualment i que, bueno, participen tots els clubs de Catalunya, normalment.
I d'aquí de Sant Celoni, quanta gent hi va participar?
D'aquí van participar uns 23 o 24 competidors, més o menys.
De totes les categories?
De totes les categories. Aquest campionat era sobretot de comitè, però també hi havia la modalitat de kata, però molt poca quantitat de kata. O sigui, hi havia hagut només els grans de kata i la resta de petit, la xatarrilla, era de comitè, de combat.
I com us ha anat?
Bueno, força bé, perquè era el primer campionat així, primer campionat de classe mitjana del curs, i bueno, força bé.
Heu pujat en algun pòdium?
Sí, en kata, que són les formes que fan amb adversaris imaginaris, amb l'Open de veterans, la Montse Rodríguez Arumí va quedar tercera. I després en comitè, amb Open Benjamín, la Júlia Just Clupés va quedar tercera. Amb Open Mixta a Levin, l'Aitor Martín Larios va quedar primer. En juvenil masculí, el Joan Just Clupés va quedar primer. En juvenil masculí, de més de 50 quilos, el Marc Camacho Torres va quedar tercer. En cadet masculí, amb menys de 60 quilos, en Joel Ortiz Armengol va quedar tercer. En cadet masculí, més de 60 quilos, en Pere García Rodríguez va quedar primer. I en cadet femení, més de 50 quilos, la Eva Cano García va quedar primera. La Laura Pino Fonollet va quedar segona.
Déu-n'hi-do, si no m'he descomptat, són 9 pòdiums.
9 pòdiums, sí.
Contents, no?
Molt contents perquè vam assolir, en Joan Just va tornar a assolir el primer, un altre cop pòdium, que era el primer campionat que feia aquest curs. Ja tenia la trajectòria de l'any passat que va quedar primer de Catalunya i segon d'Espanya. I les dues nenes meravelles, que són la Eva Cano i la Laura Pino, que van quedar de Catalunya primera i segona, o han tornat a quedar aquí primera i segona, i que estan convocades per un campionat intercomunitari que es fa aquest cap de setmana al CAR de Barcelona contra la selecció valenciana.
Carai, és a dir que aquí hi ha competició més seriosa, no?
Sí, portarà tot un perfil una mica pel campionat que es fa a final de mes de novembre, que es fa a Ciudad Real. Aquest serà una mena de preselecció dels nanos que participen en aquesta preselecció, que és la Eva Cano García, la Laura Pino Fonollet, també participa en l'Abel Correa Pacheco i la Silvana Boddington Felma. Aquests quatre participen en aquest intercomunitari d'aquest cap de setmana i decidiran, depèn de la seva actuació, si van als campionats d'Espanya a Ciudad Real o què fan.
Trien ells o es tria a través de la federació?
No, ho tria la federació. La federació els va convocar fa 15 dies amb una preselecció a tots els que van fer pòdium i a través d'aquesta preselecció entrenen un parell de cops al CAR de Barcelona, decideixen qui té més possibilitats de representar Catalunya amb el campionat d'Espanya i trien un grup. Aquest grup participa normalment en un o dos campionats intercomunitaris i llavors s'acaben de decidir qui té més opcions de representar millors garanties a la selecció catalana al campionat d'aquest Ciutat Real.
Doncs a veure si alguna d'aquestes karateques i aquests karateques d'aquí de Sant Celoni tenen aquesta possibilitat.
Sí, cada any hi solen anar. O sigui, l'any passat van anar d'aquest grup van anar 3 persones, del grup dels que són més petits van anar 7 persones, van ser el club de Catalunya que va participar amb més competidors al campionat d'Espanya. I bueno, d'aquests 4 que van a aquest intercomunitari, jo m'agradaria molt, bueno, estic molt il·lusionat que vagin tots 4, bueno, ho van decidir els seleccionadors.
Depenent això, el que deies, el paper que facin aquest cap de setmana,
sí,
però que esperem
depenent,
que el nivell ja és molt alt.
Sí, ells potser, quan fan la preselecció, van tots els que han fet pòdium, els 2 tercers i primer i segon, de totes les categories. Després ells fan una petita criba dels que tenen més opcions de poder fer aquest intercomunitari amb garanties d'un bon, una bona representació, i a partir d'aquí, d'aquests mateixos que han triat una mica, o es ratifiquen i són els que hi van, o algú que no acaba de perfilar bé l'estat anímic o tècnic en aquell dia, pues, no el classifica, no el selecciona.
Molt bé.
Però fet és el pas anterior, l'últim pas per anar al d'Espanya.
Molt bé, molt bé. L'última tria, vaja.
Sí, i a més aquí, igual que juvenil, tot s'acaba al campionat, s'acaba el campionat d'Espanya, amb aquesta categoria que és superior, que és cadet, júnior i sub-21, també dona l'opció de que si et classifiques a Espanya o tens una bona representació, pots anar als d'Europa o als mundials.
Això ja són paraules majors, que es diuen?
Sí, són paraules majors.
Déu-n'hi-do, home, nosaltres ho voldrem seguir de prop, això que ja ens aniràs informant de com va en aquest cap de setmana, com va, i també de cara al finals de novembre, com deies, el campionat ja en si, si poden participar-hi, doncs això, com els hi està anant. A part d'aquests, hi ha alguna altra competició que teniu ara pendent?
Sí, ara el cap de setmana, el diumenge, fem un campionat provincial, que és aquí a Sant Feliu de Guíxols, que és el primer cop que es fa, i és el que et vaig comentar un cop, o sigui que la federació fa una mena de 4 o 5 campionats durant tot el curs, però després els clubs, de forma privada, sempre diem a nivell provincial, però és a nivell de Catalunya, perquè de fet el karate realment on està ben assentat és a la província de Barcelona. Llavors aquest campionat es fa a Sant Feliu de Guíxols el diumenge dia 9, i llavors portem una representació del grup, portem tots els competidors. És un campionat que es fa de les dues modalitats, karate kumite, i es fan totes les edats. Normalment aquests campionats s'agafen des que són petits, benjamins, fins que són grans, fins que tenen 35 anys.
Mare de Déu, així ens hi pot anar-hi gairebé tothom, no?
Sí, hi ha una modalitat que se'n diu veteranos, que és a partir dels 35, i aquí pues, els que tenen encara el cuquet de la competició poden competir amb companys de la seva edat.
Doncs això són el que teniu ara més proper, no?, el cap de setmana aquest.
Aquest és el més proper. Després d'aquest ja, en principi, ja no quedaria res fins al mes de desembre, que el mes de desembre, si no hi ha algun que sigui d'aquests privats, hi ha un campionat que se'n diu de Kius, que Kius vol dir que és una categoria una mica inferior als que són baladeros pel campionat d'Espanya. I amb aquest també participarem, bueno, ja t'informaré.
Molt bé, sí, quan sigui l'hora ja ens aniràs informant.
Sí, a curt termini tenim aquest dissabte a l'intercomunitari Catalunya-València i diumenge tenim el primer campionat a Costa Brava Sant Feliu de Guíxols.
Perfecte, és a dir que la setmana que ve segur que també tenim novetats, perquè segur que heu pujat en algun pòdium o en algun altre.
Sí, espero que sí, que sempre pugem algun pòdium.
Sí, per això, que les bones notícies han de venir. Sí. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Joan Antoni.
Pues a ti, moltes gràcies.
Moment de marxar cap al sot de les granotes, ja que els nostres protagonistes són ara els components del futbol sala Baix Montseny. És moment, doncs, de parlar amb en Víctor Berenguer, tècnic del primer equip del club. Bona nit, Víctor, què tal?
Bona nit.
Com estàs?
Bé, molt bé.
M'han dit que va anar bé la castanyada, no?
Sí, van a ver a Castanyà, van a ver.
Ara no em refereixo ben bé al que és la festa com a tal, sinó al partit. Bones notícies.
Sí, sí, sí. Van a ver. Vam guanyar aquesta setmana, hem guanyat 3-1 a casa.
Fantàstic. Com va ser el partit? A veure, explica'ns una miqueta.
Bé, és que vam jugar força bé. La primera part vam tenir bastantes ocasions de marcar. Vam marxar amb un 2-1. El resultat, sí, amb un 2-1. I la veritat és que el marcador hauria d'haver sigut una mica més gran. Vam tenir més ocasions. Però, bueno, a la segona part també vam estar força bé, menys els últims 7 o 8 minuts. Quan vam marcar el 3-1, vam tirar endavant i ens van venir a pressionar molt a dalt i ens va costar una mica més treure la pilota, però, bueno, bé, content. El resultat va estar bé, vam jugar bé, vam mereixer el resultat i content.
És a dir, que després d'aquest bon resultat, ànims fins a dalt de tot, i la propera setmana què passarà? A veure, explica'ns, suposo que aneu fora, com esteu preparant partit?
Sí, anem a fora, al camp del líder, que no ha perdut cap partit del set que ha jugat, i a més juguem a les 10 del matí a Barcelona, vull dir que, bueno, en principi, bueno, anirem a lluitar-ho, com tots, i a fer-ho el millor possible, i, bueno, per que ells també tinguin ja no tan acertat com els que tenen últimament i nosaltres tenir el millor dia possible.
És a dir, que no
saben
que estem a les festes de Sant Martí i que matinar tant no pot ser.
Sí, farem una queixa a la federació. L'horari és el que és i ja està. Ens aixecarem a les 8 i anem a Barcelona a jugar a les 10 i ja està, no passa res. I així tindrem més temps per anar a votar.
I tant. I tant que sí, fantàstic. I a guanyar una altra vegada. I a intentar evitar, sobretot, aquesta imbatibilitat que tenen els altres, s'haurà de trencar. Ho sentim molt, però aquest cap de setmana s'ha de trencar.
Sí, bueno, intentarem. Aquesta setmana hi ha molt aspecte defensiu. Sabem que és un equip que fa molts gols, arriba moltes vegades a porta, arriba moltes vegades amb claretat d'ocasions, perquè sí que tenim algun informe i veiem a la taula classificatòria porta molts gols a favor. I el que treballem més aquesta setmana és l'aspecte defensiu, intentar estar juntets, tancar les línies, que no tinguin passe fàcil i, sobretot, ser intensos. Hem de ser intensos. Si ells tenen un mal dia i nosaltres estem al 120%, doncs a veure si podem rascar alguna
cosa. I tant que sí. Que hi hagi molta sort, que tingueu una gran, grandiosa jornada i la propera setmana més. Ens expliques victòria, però...
Molt bé.
Moltes gràcies, Víctor. Bona festa de Sant Martí, bon partit i fins
gràcies,
la propera setmana.
Bona nit, gràcies.
Acabem repassant els partits que podeu anar a veure aquest cap de setmana. Dissabte dia 8, al Sot de les Granotes, a 2:15 del matí, Infantil A, Montmeló AEA. A 4:45 de la tarda, Infantil B, Escola Pia, Sabadell. A 6:15 de la tarda, Cadet, Montornès Giravets AEB. I a les 7 de la tarda, Juvenil, Caldes. Per diumenge dia 9, un únic partit i, a més, fora de casa. Jornada 8 de la Lliga de Primera Nacional. A les 10 del matí, tal com ja ens anava avançant amb Víctor Berenguer, Montsant, Sala 5, Baix Montseny.
La setmana passada, en Kevin Bonjorn, vocal dels Montseny Massais, ens van comentar que aquest seria un cap de setmana de reflexió. Avui tornem a parlar amb ell perquè ens detalli si han reflexionat o si s'han mogut. Kevin, la setmana passada ens vas dir que teníeu cap de setmana de reflexió, però heu fet alguna cosa o no?
Hola, Gemma. Doncs sí, sempre hi ha algun massai que s'espavila l'últim moment, o s'anima, més ben dit, i en tenim un, que és en Dani Aguirre, que va decidir el dissabte al vespre anar a fer un trail nocturn, una cursa nocturna.
Carai!
En frontal, sí, va posar-se les sabates, les bambes d'anar a córrer, i en Dani es va plantant allà i va acabar tercer. En Dani ens té a tots perplexos, perquè cada vegada que es calça les bambes per anar a córrer una cursa, la veritat és que ens comença a tenir ja massa ben acostumats. En Dani va fer un trail de 15 quilòmetres, nocturn, a Mollet, es deia el Mollet Night Trail, i va fer un temps que, pel que som corredors i ens acostumem a parlar de minuts quilòmetre, va fer un ritme de 3 minuts 39 segons al quilòmetre durant els 15 quilòmetres. És a dir, és una bestiesa, a nivell de ritmes és una bestiesa. I es va plantar tercer. I aquí l'alegria de la setmana ens la torna a posar en Dani Aguirre.
Hi ha alguna complicació, això que has dit que és un trail nocturn, és a dir, afegida, no?, en el tema de ser de nit? És a dir, la visió es redueix i vosaltres que aneu corrent ràpid per la muntanya,
Sí, exactament. Bueno, de complicacions no m'hi acostuma a haver gaire, sempre i qual no sigui un recorregut gaire tècnic, perquè després tots anem equipats amb uns frontals que ja tenen una capacitat lumínica prou interessant com perquè ho vegis tot amb claretat. Sempre hi ha una mica el joc de les ombres, però en el món de les curses de muntanya i quan són gent que estem acostumades a fer curses de resistència ja estem una mica habituats al que és el reflex de la llum del frontal i córrer amb un ritme suficientment còmode com perquè tampoc tinguis cap ensurt durant el teu recorregut.
Important. I heu fet alguna altra sortideta aquest cap de setmana, a part d'en Dani?
A part d'en Dani no hi ha hagut gaire sortida. Ha sigut una mica aquesta setmana, cadascú ha sortit a fer la seva ruta i el que sí que tenim uns 6 massaers que s'estan preparant ja totes pel aquest cap de setmana que ve, que és la Marató del Montseny, que és la prova ja estrella que ens tenen habituats la gent que organitza la Marató del Montseny i tota la gent del voltant que la té entre cella i cella cada any.
En què consisteix aquesta marató?
Bé, la marató, bueno, com bé diu el nom, és una distància d'aproximadament uns 42 quilòmetres, amb un desnivell, en aquest cas, que just arriba als 2.700 metres positius, i que surt des de la localitat de Santa Maria de la Tordera. Sortida, que aquest any és a les 8 del matí, doncs s'enfilen ràpidament fins a la part de les Feixes del Vilar, que és una mica més amunt de la costa del Montseny, i després allà van planejant fins al càmping de les Illes, que em sembla que tothom que és de la zona ja ho coneix. Des del càmping de les Illes hi ha un petit enllaç, sense gaire desnivell, que per apropar a l'hostal, a l'hotel de Sant Bernat, i des d'allà sí que hi ha una forta enfilada fins al que seria el cim del Matagalls. No l'arriben a tocar, passen per un coll, però ja agafen molta alçada. Des d'allà, quan ja tens aquesta alçada feta, vas baixant fins al que és l'antic hotel de Sant Marçal per tornar a agafar una pujada molt forta que ens aproparà al Coll de les Agudes. Allà hi haurà la resta de massais que no hi hem decidit no participar-hi. Estarem animant a tots a la resta de massais, així com a tots els participants en conjunt. Des de les Agudes, ja carregats amb l'empenta dels massais que venim a animar, s'aproparan els corredors al Turó de l'Home, i des d'allà ja faran un llarg descens d'uns 10-12 quilòmetres fins a la localitat de Sant Esteve de Palautordera, que és on tenen l'arribada.
Déu-n'hi-do, eh? 42 quilòmetres, el que has dit, 2.700 metres de desnivell. Es diu aviat, eh?
Això mateix. Bueno, normalment, a veure, aquest any hi ha un afegit, que és una mica, ho han organitzat com un campionat d'Espanya de clubs, hi haurà força nivell, i la gent, perquè hi hagi una orientació, la gent que ho acostuma a poder fer un bon ritme, està entorn a les 6 hores, vull dir, perquè la gent vegi una mica que hi ha un esforç continuat de 6 hores corrents per la muntanya amunt i avall fins abans no creues la línia d'arribada.
És a dir, que anant això a marxa estàndard arribaran a les 2.
Això mateix, sobre aquesta hora arribaran. Aquells que hi vagin més ràpid, que ja n'hi ha de massaers que aniran més ràpid, tindran la sort de poder baixar de les 5 hores i els que estem en forma baixarem de les 6 hores. Aquesta és la previsió que tenim, tot i que em sembla que el tope màxim de temps per fer aquest recorregut s'està entre les 8 i les 9 hores.
Ja ens aniràs informant la setmana que ve a veure com ha anat. Perquè...
Sí, tant que sí, la setmana que ve ja tindrem resultats, ja tindrem sensacions directes dels massaers que la van participar i d'aquells que la vam estar animant des del Coll de Santa Fe.
Sí, sí.
Farem la publicació a través de la nostra web, com fem cada setmana, i les fotografies també, i les tindrem adjuntes.
Ens has dit que aquí participen 6 massais. Ah, és important
mateix
descansar d'una cursa a l'altra? És a dir, com va aquesta preparamenta?
El tema dels descansos entre curses és importantíssim quan es parla de llarga distància, perquè el cos, quan el forces durant tantes hores a una intensitat molt alta, el que fas és baixar una mica el que li diem els dipòsits que té el cos, el nivell de ferro, el nivell de creatinina, són tots aquells dipòsits que han d'estar sempre en un estàndard i que quan fas un sobreesforç continuat durant tantes hores, en una competició de ja a nivell de marató i més encara amb ultradistància, doncs els vas minvant. Llavors és necessari després tenir un període de descans actiu amb un trot més suau que permeti el cos, a base de bons aliments, anar-se recuperant una altra vegada per la següent fita. És importantíssim.
És a dir, que és això, és el més normal que ens diguis, no, en aquesta hi participen aquests massais, en aquesta altra hi participen els altres, perquè en funció de la recuperació d'uns o dels altres que hagueu participat en una competició o en una altra, varia, no?
Ah, efectivament. Sempre hi ha el massai que està més en forma, o aquells que estan més en forma, que són capaços d'enllaçar més curses seguides. O fins i tot alguna vegada s'ha fet algun petit error, m'incloc, que en creure que un està en forma per fer la següent cursa sense haver descansat suficient. Després el cos pateix una mica i hi ha una sensació de cansament excessiu a qual un no s'està acostumat, i després és quan et dones compte que potser hauries d'haver descansat una mica més.
Del t'has passat, no? Fins aquí.
Ah, això mateix. El que li anomenen tècnicament sobreentrenament.
Bueno, i és una cosa que heu d'anar coneixent cadascú, no? S'ha de conèixer quan s'ha de descansar i quan pot tornar a apretar.
Efectivament, alimentació bàsica, i a mesura que un va fent curses i va entrenant, com bé deia Gemma, es va coneguent un al seu propi cos i sap on estan aquelles limitacions i aquells plaços de recuperació.
Alguna altra fita que tingueu aquest cap de setmana?
Aquesta setmana és plenament destinada a animar la marató i a l'Esther Galian, que com ja vaig denunciar la setmana passada, és la massai que baixarà d'Andorra a fer el quilòmetre vertical. És la cursa que fan el dissabte, és una pujada de 6 quilòmetres, en la qual se supera un desnivell de 1.200 metres. Tenim molta confiança perquè l'Esther Galian ho faci molt bé, que és un campionat d'Espanya. Llavors anem allà també el dissabte a animar-la dalt de tot el tro de l'home per fer-li l'empenta aquesta final.
Ja us podeu instal·lar allà, no gairebé, amb els sacs de dormir i ale, un rere l'altre.
Quasi bé, quasi bé. Si no fos perquè fa molta fresca aquella alçada, segur.
Sí, sí, i ara que ja comença a refrescar es nota.
Això mateix.
Molt bé, molt bé. Doncs, home, teniu aquí una gran gesta aquest cap de setmana, tant amb el quilòmetre vertical com amb la marató, i esperem que pugueu assolir i que ens donis molt bones notícies de cara al següent pòdium.
Crec que serà una mica més difícil perquè és campionat d'Espanya, però segur que els nostres massajos ho faran fantàsticament bé. El que prima en curses, i només en aquesta, serà que cadascú hagi acabat, que ningú s'hagi fet cap lesió, i, escolta, tot aquell que arribi al final per davant del que es pot ja dir un semiprofessional, ja serà un orgull.
Exacte, simplement això, doncs, simplement acabar, els seus finishers, com dieu vosaltres, ja serà molt, no?
Això mateix, aquesta és la idea que portem.
Perfecte, doncs moltes gràcies.
A tu, Gemma, com sempre.
El món del tennis taula pren ara el relleu al pòdium per saber totes les novetats relacionades amb aquest esport. A l'altre costat del fil telefònic hi tenim en Pol Güell, president i jugador del CAT Sant Celoni. Bona nit, Pol.
Bona nit, Gemma.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Com va anar la castanyada? A veure, perquè no vau tenir partit la setmana passada, recordem.
Així és, la setmana passada es van parar totes les línies de tennis taula, van poder fer la castanyada tranquil·lament, sense haver d'estar pendents del nostre partit, i ara ja estem amb moltes ganes de reprendre la Lliga de nou.
És a dir, jo espero que no haguéssiu fet gaire excessos amb castanyes i amb panellets, perquè si no, aquest proper partit que teniu aquest cap de setmana, no sé massa com anirà.
No, vam fer bondat, ens vam portar bé.
Perfecte. No podem explicar el partit de la setmana passada, però sí que podem avançar algunes novetats que hi ha hagut dins el món del tennis taula aquest any, en aquesta temporada.
Sí, així és. De fet, aquest any, per exemple, hi ha hagut algun canvi molt substancial en el joc, com ha estat la introducció de pilotes fabricades en plàstic, que és un material nou dins del tenis taula, ja que fins l'any passat les pilotes en què jugàvem estaven fabricades amb cel·luloide. Llavors, això ens està suposant molts canvis en el joc. La pilota té un bot una mica diferent, agafa menys efecte, i això fa que alguns esquemes de joc que ja teníem assimilats anteriorment, ara els haguem d'estar canviant. Per sort ja ens anem adaptant tots els jugadors en el canvi, alguns els hi costa menys, a altres els hi costa més, però això estem treballant per aconseguir dominar la nova pilota de plàstic.
A quin tipus de jugador li va millor aquest tipus de pilota?
Bé, doncs això és un gran debat que tenim dins del món del tenis taula, perquè hi ha qui defensa que aquesta pilota beneficia els jugadors defensius, però en canvi també hi ha qui defensa que aquesta pilota beneficia els jugadors amb un joc més atacant. Jo la veritat no sabria per on posicionar-me. El que sí que estic d'acord és que aquesta pilota perjudica els jugadors que tenien un bon servei, ja que la pilota agafa menys efecte i per tant el seu servei és menys bo. I també ajuda els jugadors que tenien dificultats per restar serveis ja que ara la pilota el venia amb menys efecte, poden restar-la millor i decidir millor què fan en el seu primer cop. També és veritat que amb això creiem que beneficia els defensius. Per una part, el mateix fet que la pilota agafi menys efecte perjudica els defensius, ja que els defensius vagin molt al joc amb un joc lent i també variar molt els efectes de manera que puguin despistar el rival i forçar el seu error. Però també el fet que la pilota vagi més lenta fa que els defensius puguin implantar més fàcilment aquest joc seu lent i també puguin arribar millor a les pilotes ofensives del rival. No sé, és un debat que encara nosaltres mateixos no tenim clar i que el temps anirà dient. El que sí que tenim tots molt clar és que aquesta pilota fa que el físic guanyi importància en el joc, ja que ara els intercanvis de cops són més llargs, els punts duren més i per tant és més important que mai el desplaçament. De fet, partits, per exemple, de la Copa del Món o campionats a nivell internacional s'ha estat veient com els jugadors que tenen un potencial físic molt important són els que han fet una pujada de nivell més gran.
Perquè ara m'estava preguntant, és molt difícil aconseguir aquest tipus de pilotes? És a dir, suposo que no ha estat un canvi progressiu, sinó que ha estat de cop, ha començat temporada i us heu trobat amb unes pilotes noves. Pilotes que necessiteu, evidentment, per poder entrenar, perquè si després hi heu de jugar, les necessiteu també per entrenar. És més complicat trobar-les al mercat actualment o no?
Sí, doncs aquest canvi que estem comentant ha dificultat molt aconseguir pilotes que ens serveixin per la competició, ja que aquesta mesura la Federació Internacional la va aprovar de cop i les empreses que es dediquen a la fabricació de pilotes de tenis taula doncs pràcticament no han tingut temps de desenvolupar models de pilotes de plàstic i ens estem trobant, per exemple, que a Espanya pràcticament no hi ha pilotes de competició, les pilotes d'entrenament tenen una qualitat molt baixa, ja que és normal que quan comences a fabricar un model de pilotes les primeres surtin defectuoses, no tinguin una qualitat tan bona, no donin un bot tan noble, i a mesura que en vas fabricant més i que hi vas treballant, les pilotes guanyen qualitat. Què passa? Que les marques no han tingut temps de treballar per tenir pilotes de qualitat i ara ens estem trobant que ens falten pilotes perquè no hi ha suficient stock i que les pilotes que tenim no tenen una bona qualitat i a més moltes d'elles són defectuoses, no tenen una forma totalment esfèrica i això ens està dificultant molt a tots els clubs. Puc parlar a nivell estatal i segur que tothom està d'acord amb mi. Ens està dificultant molt poder entrenar bé, fer entrenaments de qualitat, jugar a competicions. A banda d'aquesta nova pilota també es rebenta molt fàcilment. O sigui, normalment les pilotes de tenis taula reben impactes molt forts, són de materials sensibles com era el cel·luloide o el plàstic, és a dir, perquè ens entenguem, si jo intento trepitjar una pilota amb la sabata, segur que la peto. Doncs amb la pala també passa, tot i que no tant. Almenys no passava tant amb el cel·luloide. Ara amb el plàstic estem rebentant pilotes constantment, cosa que això fa que les despeses del club en pilotes també augmentin. Però per la resta estem intentant aguantar aquest canvi com podem.
Perquè vosaltres, quan aneu a jugar, les pilotes amb les que competiu, de qui són? És a dir, qui les ha de posar?
Les posa sempre al club de casa. I bé, el club de casa sempre anuncia la marca de la pilota, quin model de pilota farà servir, perquè així l'equip visitant s'hi pugui entrenar amb antelació. Tot i que al final, si les pilotes són de qualitat, la diferència és mínima. Almenys era el que ens havíem trobat en anys anteriors. Aquest any que les pilotes han baixat la qualitat i que estem en aquest període de transició, doncs sí que estem tinguent dificultats per adaptar-nos a, sobretot quan juguem fora de casa, a les pilotes que ens trobem.
Clar, perquè en molts casos dificultat de poder-les trobar en el mercat sumat a una pilota una miqueta diferent amb les que heu estat entrenant fa que hi hagi punts que perdeu sense haver-los de perdre i que no pugueu entrenar amb una qualitat suficient. Són uns quants entrebancs.
Exacte, els mateixos entrenaments ho veiem i els partits que veu jugadors que la temporada anterior ficaven pilotes molt fàcilment i de cop veus algun punt que falla en alguna pilota que sembla incomprensible i després mires o veus que li ha botat malament o que la pilota li ha fet una estranya a l'aire o simplement que no té el mecanisme de joc suficientment estudiat a l'hora d'impactar amb la pilota nova. I això es nota en els partits.
A veure què passa, a veure què passa en aquest proper partit que teniu. Us traslladeu aquest cap de setmana, oi?
Així és. Demà, el dissabte, a les 6, juguem a Torelló. I aquest és un partit que se'ns planteja difícil. Primer, perquè Torelló, tot i ser un equip que l'any passat estava jugant a primera territorial, jo amb el meu anterior club ja m'hi vaig enfrontar, és un equip que va quedar segon a la Lliga, de primera, va pujar preferent, i la veritat és que ha començat la temporada bastant bé. Dels 4 partits que portem n'han guanyat 2, n'han perdut 2, i són un equip que acostuma a ser molt fort a casa. De fet, quan diem que han guanyat 2 partits, són els 2 que han jugat a casa, i a banda sabem que ens trobarem amb un equip molt jove, amb jugadors amb edat de formació ja entrant a l'època sènior, és a dir, que van sent gent atacant, ràpida i amb moltes ganes i també molta professionalitat, i segur que ens trobarem un partit difícil. A banda, volem comentar també que ens fa molta il·lusió anar a jugar a Torelló perquè ens trobarem amb un jugador del Torelló, que és el David Velasco, que fa 2 anys estava jugant aquí a Sant Celoni i que ens va ajudar a aconseguir l'ascens de preferent a tercera nacional.
Això vol dir també que teniu un cert avantatge. Ja sabeu com juga, ja el coneixeu.
Sí, però aquest avantatge és recíproc, perquè ell també sap com juguem nosaltres. Llavors ens trobarem que no ens podrem sorprendre, ni ell ens podrà sorprendre a nosaltres, ni nosaltres a ell.
Aleshores haurem de confiar en aquestes noves pilotes que hi posin de la seva part, no?
Sí, a veure, serà difícil. Perquè, a més, Torelló, ara parlo a títol personal, és una pista, és un local que a mi se'm fa estrany, no hi ha cap vegada que he jugat vaig patir molt, perquè el terra rellisca una mica, cosa que dificulta els desplaçaments, i el model de taula que utilitzen és un model poc freqüent, en què les pilotes acostumen a sortir molt rases, és a dir, no votaven el que acostumen a votar en altres models de taula, més majoritaris, i això fa que també hagis de canviar els esquemes de joc, i en comptes d'esperar la pilota per impactar-la, com acostumo a fer jo a vegades, no sempre de manera adequada, m'he d'acostumar a anar-la a buscar endavant, i això sempre és difícil, sobretot quan no estàs acostumat a fer-ho. I per la resta, també comentar que en aquest partit no ens acompanyarà l'Adrià Reales, que fins ara estava invicta a la Lliga, ja que el pobre el tenim malalt fent repòs a casa, esperem que es recuperi ràpid, així que anirem en Xavi Lucea, l'Adrià Lucea i jo, amb moltes ganes, però conscients que ens trobarem amb un rival difícil, amb un local difícil, i nosaltres marmats per la baixa de l'Adrià, que és un jugador que, com hem dit, encara es troba invicte a la Lliga.
Bé, esperem simplement que aquests entrebancs que ens estaves comentant ara no siguin tals, que ens puguis explicar una victòria, que a més l'Adrià es recuperi rapidíssimament, esperem que sí, perquè és un noi també imprescindible entre la vostra plantilla.
Sí, així és. De fet, és el nostre jugador base ara mateix i esperem poder tirar el partit endavant sense ell, però serà difícil.
Però no és impossible, ja ho saps.
Segur que no.
Nosaltres hem de ser sempre positius. El noi ja el tenim, per tant, anem a buscar-lo. Sí. A veure si ens expliques bones notícies.
A veure, ens escoltem la setmana que ve.
I tant que sí. Molt bon partit, bon trasllat cap a Torelló i bones festes de Sant Martí.
Igualment, bones festes a tota la gent de la ràdio.
Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit.
I ara passem a parlar-vos del Club Vòlei Sant Celoni. La jornada passada van disputar 3 partits. Les sèniors van jugar amb el Llars Mundet B. Tal com ens han explicat des del club, l'entrada de l'inici del partit va ser molt freda, segurament per la llarga espera en començar el partit arran de que la pista estava ocupada per un altre partit que s'estava endarrerint. Les salonines van perdre el maig amb contundència. El segon set va començar de manera molt diferent a l'anterior i van arribar a tenir un avantatge de 9 a 17, però una gran aparició d'una jugadora rival va fer que la distància es retallés molt ràpidament, ja que es van provocar molts errors en la recepció. El tercer set va començar molt malament amb diverses errades de les salonines. Un sorprenent canvi tàctic, però, de les jugadores va fomentar l'equilibri i es va poder maquillar el resultat amb un 25 a 17 desfavorable. L'altra cara de la moneda va venir amb els partits de les noies juvenils i les cadets, que van jugar amb el vòlei 6 Manresa i es van imposar. Les juvenils van marcar la superioritat des d'un inici. Es va comptar amb un potent servei d'algunes de les nostres jugadores que va provocar que l'equip visitant fes moltes errades en recepció i no pogués construir jugades d'atac. Una perfecta combinació, doncs, del joc de les nostres jugadores va fer anar augmentant el nostre marcador. En quant a les cadets, tot i no ser el millor partit de la temporada, les nostres joves van constatar la superioritat que de moment estan demostrant partit rere partit. Recordem que és el primer any que aquestes jugadores estan federades i, per sort, estan portant un nivell extraordinari. Per aquest cap de setmana comencen la competició alguns nous equips. Demà tindrem a les 9 del matí el partit entre el Vallbona i les Salonines. A la mateixa hora, les cadetes escolar visitaran l'EMT-1. El diumenge, les noies de l'Alaví Negre ocuparan el pavelló del Sot de les Granotes a les 9 del matí per jugar amb el Mariona. Les cadets aniran a Torelló a les 10 i a les 12, a Torelló mateix, jugaran les juvenils. A casa, les sènior rebran el Sandor a les 12 del migdia del diumenge. Molta sort! El Centre Excursionista Sant Celoni. Tal com us vam explicar la setmana passada, demà faran dues sortides, una d'espeleologia per l'Avenc de la Verdó i una altra de senders, on aniran de Santa Pau a les Preses. De cara al 15 i 16 de novembre també tenen prevista una escapadeta. En aquest cas serà gastronòmica, al massís de Cadiretes. Aquest massís, també anomenat Massís de l'Ardenya o Sant Grau, és un conjunt de muntanyes situades a la zona litoral de les comarques de la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Es proposa fer una sortida circular el diumenge 16 que permetrà conèixer el cim del Montclar i la Pedra Alta. Després de la caminadeta es dinarà al restaurant Campanedes de Llagostera per 17 euros al menú. Per arribar al punt d'inici d'aquesta excursió se sortirà conjuntament de la plaça Comte del Montseny a les 8 del matí del diumenge 16. Es viatjarà amb cotxes particulars. És una caminada apta per a tothom que estigui avesat a caminar i en total es faran uns 12 quilòmetres amb 340 metres de desnivell. Cal portar esmorzar. Les persones que hi vulgueu anar us podeu inscriure el dimarts o el dijous a partir de les 7 de la tarda al carrer Sant Antoni número 16. Doncs ja veieu que tenim una agenda per aquest cap de setmana més que plena, que podem participar nosaltres afegint-nos amb alguna activitat que estigui més oberta o també simplement anar a fer de cheerleaders, d'animar els nostres equips que per algú estan aquí competint cada setmana.
I que s'ho mereixen tots, tots i totes.
Per Déu-n'hi-do.
Gran esport saloní, per tant, anem a recolzar-lo.
I tant. Us deixem aquí perquè ara immediatament comença el Cafè de Puntsen Ràdio amb aquests quatre nois que ens informaran de moltes coses.
A les 10 en punt de la nit, no us el perdeu, parlaran de tot un munt de coses. Una miqueta de filosofia, de dret. Coneixerem a un sommelier.
Ai, sí. No, no el coneixerem, que ja el coneixem. La gent que és aficionada a sentir aquesta casa, segur que pot ser que la temporada passada el sentissin.
Per tant, el reconeixerem perquè hi ha novetats.
Exacte, coneixerem aquestes novetats. Total, que els estem fent una promo molt maca, però i si els deixem parlar en ells?
Vinga, va, 10 en punt de la nit, al Cafè de Puntsen Ràdio.
Molt bon cap de setmana.